Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Laia Palau es retira del bàsquet després de 27 anys de carrera.
No vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. Simplement crec que me'l miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat. I també, en part, per això ho deixo d'ara, perquè no vull que se m'acabi.
Un idili que s'ha traduït en 14 lligues, 2 Eurolligues, 11 Copes del Rei, 6 Supercopes i 12 medalles en Jocs Olímpics. Una Laia Palau, que abans que els noms d'Alexia Putellas o Aitana Bonmatí ocupessin les samarretes de moltes nenes, ja es va convertir en tot un referent per totes les que estimaven i somiaven amb el bàsquet i que va ser i és un exemple de com l'esforç i el compromís poden fer que el teu equip arribi a tocar l'or. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el concurs per centralitzar tot el material per afrontar noves onades de Covid a Catalunya ha quedat desert. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. El concurs convocat pel Departament de Salut només s'hi van presentar dues empreses, però la Generalitat les va descartar. Una perquè superava el pressupost previst pel govern i l'altra perquè està massa lluny de Barcelona.
El fiscal anticorrupció demana arxivar la imputació de Núria Marín en el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet.
El fiscal que investiga les presumptes irregularitats en la gestió econòmica del Consell considera que l'alcalde l'alcaldessa socialista no a mirar cap a una altra banda.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà d'aquí a mitja hora amb el president sortint de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu, a Brussel·les.
I la trobada té lloc mentre hi ha la crisi oberta entre Esquerra i Junts per Catalunya per com s'aborda la resposta de la sentència del 25% del castellà a les aules.
I pel que fa als esports, Carla Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Dia per la història de l'esport femení, les seleccions femenina i masculina dels Estats Units han signat avui el conveni col·lectiu que contempla la igualtat salarial.
Després d'anys de lluita de les associacions de jugadores, finalment s'ha fet públic avui l'acord del conveni que garanteix la igualtat salarial entre els integrants de l'equip masculí i del femení.
Punt i seguit.
Com sempre, abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps és marcat per la calor, sobretot a les comarques de l'interior, on ja molts termòmetres marquen valors de més de 33 i 34 graus. Podríem arribar tranquil·lament a primeres hores d'aquesta tarda fins a màximes de 35 o 36 graus. Temperatures molt altes, les que s'esperen avui a les comarques de l'interior, una mica com aquests últims dies. En canvi, a la costa, que tenim un mar que encara està una mica fred, aquí la temperatura no pot pujar tant i parlem de valors d'entre 22 i 26 graus. Unes temperatures que fan que l'ambient aquí sigui una mica més agradable, però compte que la humitat és alta i, per tant, l'aixafogó també la notem a la costa. Aquesta tarda, de fet, ja estan començant a créixer núvols cap a les comarques del Pirineu, que s'aniran fent cada vegada més grans, i aquesta tarda comarques com el Ripollès, la Cerdanya, punts de la comarca de la Garrotxa, també nord de la Berguedà i nord de la comarca d'Osona, tindrem algun ruixat i també alguna tronada. Fenòmens puntuals, però que afectarien aquest sector del Pirineu i Prepirineu més oriental. A la resta del país, tranquil·litat. De cara demà, una jornada idèntica a la d'avui, però allà on la temperatura ha estat tan alta aquestes últimes jornades, aquestes màximes baixaran una mica. En canvi, la costa es mantindran o podrien pujar lleugerament.
Segons ha pogut saber, Ràdio Estel ha quedat desert el concurs de salut per tenir un magatzem que centralitzi tot el material per afrontar noves onades de Covid a Catalunya. Només s'hi van presentar dues empreses, però les dues van quedar descartades, una perquè superava el pressupost de la Generalitat i l'altra perquè estava massa lluny de Barcelona.
Les empreses que s'hi van presentar són DCB Solutions Spain, General Courier Vallès. La primera va oferir una nau a Molins de Rei, però va quedar descartada perquè sobrepassava el pressupost per gestionar l'espai marcat per la Generalitat. L'altra oferia una nau a Santa Perpètua de Mogoda, a fora del radi de 30 quilòmetres de Barcelona que marcava el concurs.
Així doncs, el Servei Català de la Salut encara no té una nau on centralitzar tot el material que necessita per fer front a una nova onada de la Covid ni una empresa que se n'encarregui.
Tal com va fer el govern espanyol, el 2021 la Generalitat va decidir que volia un magatzem central per tenir tota la reserva estratègica de tot aquell material necessari per afrontar una nova pandèmia. En aquesta nau s'ha de rebre i guardar el material lliurat per CatSalut o també dels seus proveïdors, també també s'ha de custodiar, fer-ne un inventari, controlar les existències, així com preparar les comandes i enviar-les als centres que ho necessitin. Tota la feina es farà sota la supervisió del Servei d'Emergències Mèdiques, segons els plans de lliurament de compres a CatSalut i les necessitats dels diferents centres sanitaris.
Encara parlant de Covid, ha començat la tercera fase de l'assaig clínic de la vacuna d'Hipra per persones immunodeprimides.
En aquest assaig hi participen unes 400 persones de 3 hospitals d'Espanya i 3 més de Turquia, els que els administraran una dosi per buscar si la vacuna pot reactivar o generar una nova resposta immunitària davant el virus.
I a Madrid, el Ministeri de Sanitat ha detectat 8 casos sospitosos a Espanya de verola del mico. Ho han confirmat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón.
En principio, el origen debería de ser algún caso que pudo llegar desde África. Vamos a ver si se puede identificar en Reino Unido o en los casos de Portugal, y si los nuestros se confirman en los nuestros, y veremos a ver cómo evoluciona.
Fernando Simón ha afegit que no veu probable que aquesta infecció generi una transmissió important, però ara per ara no es pot descartar.
Els casos presenten un quadre clínic compatible amb la malaltia, però encara s'ha de confirmar amb anàlisi. Els símptomes inicials són febre, mal de cap, dolor muscular, inflamació dels ganglis i cansament. Dies després es desenvolupa una erupció a la pell de color rosat que sovint comença a la cara i s'estén a altres parts del cos. La majoria de persones es recuperen en un parell de setmanes, però en alguns casos es pot produir una malaltia greu. De totes maneres, la verola del mico no és particularment contagiosa.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà d'aquí a mitja hora amb el president sortint de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu a Brussel·les. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La trobada té lloc mentre hi ha la crisi oberta entre Esquerra i Junts per Catalunya per com s'aborda la resposta a la sentència del 25% de castellà a les aules. A hores d'ara es busca el consens entre Esquerra i Junts per Catalunya en el si del govern, mentre Junts, en el Parlament, fa cas omís a l'ultimàtum d'Esquerra, el PSC i els comuns de tornar-se a sumar al pacte. Ho acaba de dir la diputada Esther Niubó, del PSC, el Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Aquestes últimes 24 hores que vam donar de marge, realment, almenys parlo com a PSC, no n'hem sabut res més. I, per tant, nosaltres el que hem de fer és defensar l'acord que vam arribar. Fins a dia d'ahir, Esquerra també estava disposat a defensar-ho i, per tant, jo crec que en les properes hores o propers dies, doncs, almenys per part nostra, demanarem que això es pugui debatre i votar la setmana que ve.
Amb el no de Junts, PSC i els comuns pressionen Esquerra perquè s'aprovi l'acord la setmana vinent.
El defensor del poble, Ángel Gabilondo, ha verificat que l'espionatge a 18 líders independentistes per part del Centre Nacional d'Intel·ligència es va fer d'acord amb la llei, tal com va assegurar la ja exdirectora dels espies espanyols, Paz Esteban, a la Comissió de Secrets del Congrés dels Diputats.
El defensor del poble arriba a les mateixes conclusions que el CNI sobre el Catalan Gate. Els serveis secrets van obtenir l'autorització judicial per utilitzar Pegasus contra 18 persones vinculades a l'independentisme. En l'informe fet públic avui, Gabilondo subratlla que el CNI té com a principal missió proporcionar al govern espanyol la informació necessària per prevenir i evitar qualsevol risc o amenaça que afecti la integritat d'Espanya.
El govern espanyol pràcticament descarta la possibilitat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneixin abans de la compareixença de Sánchez al Congrés dels Diputats el proper dijous 26 de maig per explicar el cas d'espionatge en Pegasus.
Fons de la Moncloa asseguren que hi ha plena disponibilitat per celebrar aquesta trobada després que Sánchez mantingués la seva voluntat de reunir-se amb Aragonès al Congrés.
Desde luego el gobierno de España está dispuesto a reunirse, en mi caso, con el presidente de la Generalitat de Cataluña o la mesa de diálogo, cuando considere también la parte catalana.
Apunten que és Aragonès i Esquerra qui no acaba de concretar la data d'una reunió, mentre que el govern català diu tot el contrari, que és la Moncloa qui no accepta la seva petició de reunir-se.
Mentrestant, el Comitè Olímpic Espanyol continua negociant amb els governs català i aragonès per intentar posar-los d'acord en una proposta per repartir les seus.
Blanco explica que el COE continuarà treballant, com fins ara, en la preparació de la documentació necessària per a la presentació d'un projecte de candidatura als Jocs d'hivern als Pirineus, Catalunya i Aragó, de manera conjunta.
El diari El País ha fet públiques aquest matí unes gravacions de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, que han posat al descobert la guerra bruta contra l'independentisme. Els enregistraments mostren com es van fabricar notícies falses sobre els Pujols i també Artur Mas.
En plena campanya electoral de les eleccions catalanes del 25 de novembre del 2012, el diari El Mundo va publicar que la policia vinculava els comptes a Suïssa de Pujol i Mas amb la corrupció de Convergència i Unió. Aquella informació no es va demostrar mai i ara se sap, amb els àudios de l'excomissari Villarejo, que allò va ser un muntatge auspiçat pel Ministeri de l'Interior, encapçalat per José Fernández Díaz, per perjudicar l'independentisme en unes eleccions que eren clau.
Gràcies, Judit. I per tot plegat, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha titllat Espanya de ser una gran fàbrica de fake news.
En una piulada a Twitter, el de Junts per Catalunya ha catalogat l'Estat de ser un sistema on polítics, policies, jutges i periodistes compten amb un engranatge de desinformació per tal d'alterar resultats electorals. Sobre com detectar notícies falses n'ha parlat el Tot anirà bé Marc Massip, i és formador de Verificat Escola i fa check-it científic.
Quan fem les nostres formacions sempre dividim, no, la manera d'afrontar una informació que ja de primeres identifiquem que pot ser sospitosa perquè no l'hem vist enlloc, perquè és massa revolucionària, doncs sempre identifiquem un 4 passos. No? I el primer, que també l'has comentat abans, és aquest de desconfiar en el moment en què ens genera emoció. O sigui, hem d'entendre i hem d'estar convençuts de que la desinformació molts cops està escrita, està plantejada de tal manera que a nosaltres ens genera una emoció molt forta.
Massip creu que tot allò que és emocional és més susceptible de ser compartit sense ser revisat, i ha explicat que cal parar i analitzar abans de compartir una informació que pot ser falsa en final de manipulació.
I us ho explicàvem en titulars. Del fiscal anticorrupció demana arxivar la imputació de Núria Marín en el cas que investiga presumptes irregularitats en la gestió econòmica del Consell Esportiu de l'Hospitalet. El fiscal considera que l'alcaldessa no va mirar cap a una altra banda.
En la seva petició, el fiscal afirma que l'actitud, el comportament i les decisions de Marín no encaixen amb l'omissió del deure de perseguir un delicte. Assegura que l'alcaldessa de l'Hospitalet va ordenar una auditoria dels comptes del Consell Esportiu després de parlar amb els seus responsables de les irregularitats, i afegeix que un cop la unitat de delictes fiscals de la Policia Nacional va assumir el cas, va fer el que havia de fer, entregar la documentació al jutjat corresponent. També retreu a l'UDEF que imputin Marín un delicte de prevaricació i malversació de diner públic per la seva condició d'alcaldessa. Considera que si sempre s'actués així, qualsevol alcalde es podria convertir en objectiu d'una denúncia per un delicte que cometés qualsevol regidor o funcionari del seu ajuntament. El cas continua obert contra els exregidors del PSC de l'Hospitalet, Cristian Alcázar i Cris Plaza.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts, amb Diana Silva.
A Barcelona, prop d'un miler de taxistes segons la Guàrdia Urbana i uns 4.000 segons l'organització s'han mobilitzat aquest matí pel centre de la ciutat per protestar contra les BTC. Han acabat davant del Parlament, on s'han reunit amb grups parlamentaris. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els taxistes catalans han demanat a la Generalitat que mantingui la proporció d'una BTC per cada 30 taxis davant la finalització de la moratòria del decret Ábalos. Després de la reunió amb els partits, el portaveu de l'IT Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que la posició de la CUP, el PSC i en Comú Podem s'han posicionat a favor de les propostes dels taxistes i contraris a la liberalització de les BTC. Segons Álvarez, Junts i Esquerra haurien traslladat als representants del sector la intenció d'acabar amb el model que hi ha vigent ara a la ciutat, sense concretar, però, les mesures. En una entrevista al matí de Ràdio Estel, Álvarez ha desafiat el govern i ha explicat què pot passar si s'imposa aquest model.
No queremos el modelo de Isabel Díaz Ayuso en el área metropolitana de Barcelona ni en Cataluña. Y si los partidos políticos catalanes y de izquierdas quieren imponer ese modelo en Cataluña, pues tendrán al sector del taxi enfrente ahora y en las elecciones municipales, que movemos más de 40.000 votos.
El portaveu de l'IT Taxi ha alertat que si el govern permet les 4.000 llicències de BTC puguin fer de taxis, les protestes continuaran.
Recordem que els BTC són els vehicles aquests de transport que et porten un conductor, com són el cas d'Uber o Cabify, que fa anys que circulen per la ciutat de Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat restablirà demà al matí el servei de trens entre les estacions de Sant Boi i Molinou, un cop retirats dels dos trens accidentats aquest dilluns i revisada la infraestructura.
Operaris de Ferrocarrils de la Generalitat continuen treballant per restablir el servei de la línia Llobregat-Anoia en aquest punt. El servei s'havia de restablir aquest matí, però les tasques per retirar els dos combois finalitzaran finalment aquesta nit i s'han allargat, donada la complexitat dels treballs, segons Ferrocarrils. Jordi Julià, enginyer de Camins, ha explicat a l'Estel Migdia que la xarxa ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat sempre s'ha amb unes condicions excel·lents.
Caldrà veure què ha passat en aquest cas concret, però a Ferrocarrils de la Generalitat tradicionalment sempre se l'ha considerat una xarxa molt bona i molt puntual i molt bon rendiment. Tradicionalment no hi ha hagut problemes a la xarxa de ferrocarrils. El tema de l'accident de Sant Boi sí que sembla que és un tema de via i, per tant, aquí sí que sembla que hi hauria algun problema de manteniment d'aquesta via.
Júlia també ha assegurat que serà complicat esbrinar què va passar i que cal esperar. Per altra banda, avui el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, s'ha compromès a explicar amb transparència els motius de l'accident quan tinguin els informes pericials.
UNICEF alerta que la pujada de preus i la guerra d'Ucraïna encamina el món cap a una crisi global de desnutrició greu infantil. A hores d'ara, més de 13 milions i mig de nens de menys de 5 anys pateixen desnutrició aguda greu i viuen al llindar de la mort, i la situació encara podria empitjorar més.
Sobre aquesta situació n'ha parlat a l'Estel Migdia la responsable de programes d'UNICEF Espanya, Blanca Carazo.
Existe un tratamiento muy eficaz y que realmente no es nada caro para tratar a los niños y niñas con desnutrición aguda severa. Entonces lo que tenemos que hacer es que haya recursos suficientes para que lo reciban todos aquellos niños y niñas que lo necesitan. Entonces lo primero que hay que hacer obviamente es poner recursos y dar más prioridad en las agendas y en concreto en la ayuda internacional a estos tratamientos.
Carazo també ha explicat que des d'UNICEF també treballen molt amb les pròpies famílies perquè tinguin recursos per reconèixer la desnutrició i fer-hi front i també prevenir-ho amb fonts d'aigua segura, alimentació assequible i evitant que els nens i nenes caiguin en la desnutrició.
La jutgessa comunica a Maria Salmerón que té 15 dies per entrar a presó.
Maria Salmerón és la mare de la noia que va demanar no veure el seu pare maltractador mentre era menor. La justícia la condemna 9 mesos de presó i l'obliga també a pagar una indemnització de 3.000 euros al pare de la seva filla.
La Guàrdia Civil i la Gendarmeria Francesa han desmantellat una organització criminal dedicada a tràfic de drogues que operava entre Figueres i Lió.
En total s'han detingut 10 persones, 3 d'elles a la capital de l'Alt Empordà, i s'han requisat, entre d'altres coses, 80.000 euros en efectiu, 6 cotxes d'alta gamma i 5 armes de foc. Els cossos policials avisen que les investigacions segueixen obertes i per això no es descarten noves detencions.
El conductor d'una moto ha mort en un accident de trànsit aquest dimecres al migdia a Nulles, a l'Alt Camp. El sinistre s'ha produït al punt quilomètric 1 de la carretera que enllaça Nulles amb Baix.
Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta ha embestit un turisme. Com a conseqüència del xoc, el conductor de la moto ha mort. Amb aquesta víctima són 62 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons informen des del Servei Català de Trànsit.
La policia catalana ha detingut un home com a presumpte autor de 7 delictes de furt en diferents comerços, hotels i restaurants del Bages, al Berguedà i al Solsonès.
Segons apunta la policia, el modus operandi que seguia era distreure la víctima tapant l'objecte amb una revista i després marxava ràpidament. En total s'han sostret 5 mòbils, un moneder i 500 euros d'una caixa registradora. La investigació continua oberta per localitzar un segon autor.
10 dels 11 acusats de traficar amb cocaïna i marihuana al Segrià i a l'Hospitalet de Llobregat accepten entre 1 i 5 anys i mig de presó.
En un principi la fiscalia demanava penes de fins a 11 anys de presó per als 11 acusats, però finalment les parts han pactat rebaixar les penes aplicant-los als atenuants de drogoaddicció i confessió. D'aquesta manera s'ha evitat fer el judici que estava previst per aquesta setmana a l'Audiència de Lleida.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
La famosa lona gegant que va anunciar el retorn d'Antònia Font tindrà una segona vida i amb una finalitat solidària. Es convertirà en bosses que es vendran i els beneficis es destinaran a la Fundació Deixalles, una entitat d'economia sostenible.
I segons han informat, l'aprofitament d'aquesta lona permetrà un estalvi d'emissions de més de 1.500 kg de CO2 o el que absorbirien 80.000 arbres en un sol dia o eliminar també la circulació de 279 cotxes en un dia. Els beneficis que s'obtinguin de la venda de bosses es destinaran a millorar els espais dels tallers socials que la Fundació té a la seva seu a Palma.
I a encara en cultura, avui arrenca la 25a edició del DOCS Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental. Fins al 29 de maig es podrà gaudir d'una selecció d'una trentena de llargmetratges i 12 curtmetratges.
Ho faran amb l'objectiu d'acostar el gènere documental al públic, un gènere que cada vegada més es converteix en altaveu d'injustícies o d'actualitat amb un gran impacte social. Les projeccions es faran al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, a l'Aribau, i a la Filmoteca. També es podrà seguir de manera virtual a través de Filmin. Avui, Roé donarà el tret de sortir del festival. Aquest film retrata la figura del reconegut opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, que el 2020 va ser enverinat a Sibèria, un thriller d'espies trepidant, impactant i revelador. Podeu consultar tota la carta a la plana de web del festival.
I acabem amb els esports. Carla, la jugadora de l'Uni Girona, Laia Palau, ha anunciat avui la seva retirada del bàsquet professional després de 27 temporades a l'elit.
Laia Palau diu adeu als seus 42 anys. En tota la seva carrera, la catalana ha jugat per tota Europa i compta amb un palmarès de 33 títols i 12 medalles. L'anunci l'ha fet aquest matí en un acte molt emotiu des del pavelló de Fontejau. Palau ha deixat clar, però, que no vol parlar de retirada, ja que la seva vida continuarà lligada al bàsquet.
No vull utilitzar la paraula retirada perquè en realitat no em retiro del món del bàsquet. Simplement crec que me'l miraré d'una altra banda. A mi el meu idili amb aquest esport no s'ha acabat. I també, en part, per això ho deixo d'ara, perquè no vull que se m'acabi.
La base catalana és una de les millors jugadores del món, que ha estat, com dèiem, 27 temporades jugant a l'elit del bàsquet femení. En tot aquest temps ha sumat 33 títols de club, entre ells 14 lligues i 2 eurolligues, i també compta amb 12 medalles amb la selecció espanyola, amb qui va debutar l'any 2002 amb el combinat espanyol. També ha conquerit 3 europeus i una plata olímpica, entre els títols més destacats. Pel que fa al seu actual equip, l'Uni Girona ha anunciat que retirarà el seu dorsal, el número 3, i penjarà a Fontejau la seva samarreta.
I encara en bàsquet, el blaugrana Nikola Mirotić ha estat escollit com a MVP de l'Eurolliga.
L'Ale blaugrana ha fet una temporada increïble a Europa i arriba a la Final Four de Belgrat amb uns números molt bons. Mirotić compta amb uns 16,6 punts i 5,1 rebots per partit i una mitjana de 19,4 punts de valoració. Des de la capital sèrbia, Mirotić s'ha mostrat molt agraït per rebre aquest reconeixement.
Ha sido especial poder levantarse ahí, que llamen tu nombre como MVP y en esta ciudad tan, tan para mí querida como Belgrado. No ha podido ser mejor, pero aún puede ser. Para mí, yo he venido aquí para ganar un título colectivo. Obviamente hay que estar feliz por este trofeo individual, que para mí, aunque es individual, es colectivo también, porque depende mucho de mis compañeros.
També ha estat reconegut el base blaugrana Rokas Jokubaitis, de 21 anys, com a millor jugador jove d'aquesta competició. Unes semifinals, les de Belgrat de l'Eurolliga, que arrenquen demà. A les 6 de la tarda es disputa la primera trobada entre l'Olympiacos i l'Efes, i a les 9 del vespre serà el torn del Barça, que es medirà davant el Real Madrid per una plaça a la final.
En futbol, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que instal·larà una pantalla gegant a Plaça Catalunya per veure la final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olympique de Lió, que juga a Turí aquest proper dissabte.
Així ho ha anunciat aquest dimecres l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i ho ha acabat confirmant Joan Laporta en un vídeo a les seves jugadores mentre les animava abans d'aquesta final. D'aquesta manera, els aficionats blaugranes podran seguir la final europea, que arrenca a les 7 de la tarda d'aquest dissabte. També hi haurà una pantalla instal·lada a Mollet del Vallès. A tot això, Ada Colau també ha confirmat una rua per la ciutat de Barcelona si el Barça femení es proclama campió. La rua de campiones està prevista pel mateix diumenge a la tarda, des del passeig de Colom fins la plaça Sant Jaume, amb visita tant a l'Ajuntament com al Palau de la Generalitat. El conjunt dirigit per Jonathan Giraldez farà l'últim entrenament aquest dijous i serà divendres al matí quan marxarà cap a Itàlia.
I avui, dia històric per l'esport femení, les seleccions femenina i masculina dels Estats Units han signat el conveni col·lectiu que contempla la igualtat salarial.
Després d'anys de lluita de les associacions i les seleccions de jugadores, avui s'ha fet públic aquest acord d'un conveni col·lectiu que garanteix la igualtat salarial entre els integrants de l'equip masculí i del femení, uns convenis que estaran en vigor fins l'any 2028, que inclouen també els premis per les participacions als mundials. També contempla la introducció d'un mecanisme idèntic per compartir tots els ingressos comercials dels dos equips. Altres federacions també, com la irlandesa o la noruega, també han assolit tractes similars amb les seves futbolistes i els seus futbolistes homes.
El Barça masculí s'enfrontarà al Real Madrid a la pretemporada en un partit amistós a Las Vegas.
Hi haurà un clàssic en aquesta gira pels Estats Units que faran els blaugranes a la pretemporada. aquest partit se suma als partits que jugaran contra l'Inter de Miami, a Miami, al Red Bulls a Nova York i contra la Juventus a Los Angeles. Segons ha avançat la cadena COPE, amb aquesta gira el Barça ingressarà uns 10 milions d'euros.
I aquesta nit es disputa la final de l'Europa League a l'estadi Sánchez Pizjuán de Sevilla entre el Glasgow Rangers i el Eintracht de Frankfurt.
La cita que arrenca a les 9 del vespre ja ha protagonitzat alguns incidents per part dels aficionats dels dos equips. La Policia Nacional, de fet, ha detingut a 5 aficionats alemanys per agressions als seguidors del Rangers durant una baralla multitudinària davant la catedral de Sevilla. El Glasgow Rangers arriben en aquesta trobada sent subcampions de la Lliga Escocesa, la Championship, i pel que fa a l'equip alemany, però arriba havent quedat 11è a la Bundesliga, on no ha guanyat cap de les darreres 5 jornades.
En ciclisme, l'italià Alberto Danese de l'equip Team DSM s'ha emportat l'11a etapa del Giro d'Itàlia, que comptava amb un recorregut de 203 quilòmetres.
Danese ha estat el més ràpid, amb un temps de 4 hores, 19 minuts, seguit de Fernando Gaviria i Simone Consoni en tercera posició. Pel que fa a la classificació general, segueix liderada per l'espanyol Juan Pedro López amb un temps acumulat de 46 hores, 43 minuts i 12 segons, seguit de Richard Carapaz en segona posició a 12 segons i també Almeida, que és tercer però també es troba a 12 segons del líder. Demà es disputa la 12a etapa d'aquesta gran volta que té un recorregut de 204 quilòmetres de Parma a Gènova.
En tenis, Bernadé Zapata es planta a la final per accedir al Roland Garros després de superar Gutau Elias per un doble 6-1.
Zapata, que ha guanyat amb comoditat davant el portuguès, jugarà la fase final de la prèvia contra l'italià Luca Nardi, que és número 200 en el rànquing ATP. En aquests moments també s'està disputant el duel entre Fernando Verdasco i Richard, en què s'està jugant el tercer set i estarem pendents de com acaba tot plegat.
Avui fa 24 anys que Amaral publicava el seu primer disc, es va dir Amaral, només tenia 5 cançons i va suposar l'inici de l'èxit de la banda. Nosaltres ho deixem aquí, a la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral, i tindreu més informació als boletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.